De Barcelona poesia, una estoneta cada dia. De Barcelona poesia, amb en Bernat i la Júlia.
Bona tarda, Josep Andreu.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Estava escoltant la sintonia, m'he concentrat.
normal, és una cosa que ens passa. Com estàs? Va anar bé ahir? Estàs content?
Sí.
Com està? Podem fer una microvaloració així com a mitja setmana de com està anant això?
Sí, jo crec que està anant millor del que esperava jo, perquè com que pensava que plouria cada dia, que seria un desastre de pluges i tal, la programació ja sabia que era bona.
No, aquesta era la part fàcil.
Això sí. No, però està sortint tot molt bé. A més, vull dir, els espectacles estan funcionant, els recitals són interessants, les converses, la bomba, vull dir, és molt bé, estic content, la veritat.
Oi? Està sent una molt bona setmana, estic molt contenta jo també.
Sí, sí.
Que bé. Doncs, si et sembla, fem una miqueta de crònica del que vam veure ahir. Ahir vam anar a veure un espectacle, jo vaig anar a veure un espectacle que era l'Arbre de la Llei Maravent, que era un espectacle, que és un recital de Maria Mercè Marçal, i és un espectacle que es va fer a l'Espai Francesc Bonmaison, i ahir va passar una cosa a la Bonmaison i crec que és prou rellevant com per explicar-la. Per tant, ens ho explica l'Alba Muñoz, que és la responsable de comunicació de la Bonmaison.
Bé, la Bon, hem decidit plantar-nos després de 20 anys d'activitat, perquè no, bueno, des de 2017 no estem arribant a cap acord amb la Diputació a l'hora de renovar el nostre conveni de cessió d'espais, pel qual, bueno, des de 2003 veníem renovant en 10 anys, després 4 anys, i bé, la Bon, a més, és una associació històrica que és hereva de Francesca Bonmaison, que va crear aquest edifici per l'educació i la cultura de les dones. Llavors, el problema ara mateix és que la Diputació, per renovar el conveni de cessió d'espais, ens demana una DUP. És la primera vegada que ens demanen aquest document. És una declaració d'utilitat pública. És un document que es tramita a Madrid i, bueno, per una qüestió, un problema administratiu, perquè l'hem tramitat, l'hem passat a titular de la Generalitat, va arribar a Madrid, no vam aconseguir la DUP perquè ens demanàvem un canvi en els estatuts, i el problema és que aquest canvi, per fer-se, diguem, legal, triga 2 anys. Llavors, és un problema purament administratiu i pot deixar Aragón, que és una entitat, doncs, que en bloc, doncs, centre de creació, tenim residències artístiques, audiovisuals, escèniques, és una comunitat, és un punt molt feminista, Barcelona, dient que és l'habitació pròpia de Barcelona, i per aquesta petita qüestió, doncs, no podem renovar el conveni. D'altra banda, estem assessorades per dones juristes, elles són les nostres advocades, i elles han fet un informe jurídic que t'explica que aquesta obligatorietat de l'adult, que és la que al·lega, la Diputació, no és certa, perquè si fos una exigència per ara tenir la remuneració del conveni, s'hauria d'haver canviat la llei segons la qual, la llei de patrimoni que ha volgut tot això, i això no ha estat així. Per tant, el que veiem de fons és una mica, bueno, falta de voluntat política, deixar morir un projecte que té 20 anys d'història, que és un pulmó feminista al mig de Barcelona, perquè, bueno, aquest edifici, doncs, hi ha l'escola de Badalona, i la Diputació també hi és aquí, també ocupa part de l'edifici, no? I nosaltres sospitem que el que volen, doncs, és quedar-se amb l'edifici sencer i llogar-lo, privatitzar-ne l'ús, perquè ja ho estan fent, de fet, i bueno, i convertir-ho en una espècie d'espai per a actes institucionals i que no estigui, doncs, a l'abast de les ciutadans de Barcelona, no? Que és una mica el que fan nosaltres.
Bueno, doncs aquesta era la reivindicació. Aquesta nit han dormit a dins, si no m'equivoco, i nosaltres ahir vam ser per un altre motiu completament diferent, però...
Sí, de fet, ens els vam trobar al sortir, també, sí. Que estàvem amb les pancartes i plantats allà al carrer. Semblava que estiguéssim tots amb ells, perquè al sortir ens vam acumular tots els que veníem del teatre, també.
És bonic.
Va ser maco, sí.
És bonic. Aleshores, com ho vols fer, això? Per ordre cronològic? O ja que hi eres ens expliques què vas veure tu?
Sí, si vols. Jo ahir, per exemple, vaig començar anant a veure el debat sobre les traduccions de Safo.
I què tal?
Va ser interessantíssim. Jo en destacaré una cosa molt curiosa, que és una història que no sabia jo, la d'Aurora i Titó. Aurora es va enamorar de Titó, que era un mortal, i li va demanar al seu pare Zeus que el fes immortal, perquè, coi, era no,
va, allò, ja que t'hi poses,
estem
sí.
enamoradíssims, no? Pues... I Zeus el va fer immortal. El que passa que es van oblidar d'una cosa, que és donar-li la joventut eterna. De manera que es va anar fent vell i vell i vell i vell i vell, i es va fer tan sumament vell que Titó va acabar sent una pallaringa amb una veueta.
Una panseta.
Sí, una autèntica pansa, és a dir, un trosset. I al final Aurora se'n va cansar perquè només sentia la veu.
Ai, pobra.
I el que va fer va ser tancar-lo en un armari. De manera que Tito és un personatge que està tancat en un armari per l'eternitat. Ho trobo meravellós.
És una cosa que no s'ha dit prou és que la gent l'única cosa que no deixa de créixer-li és el nas i les orelles. Per tant, Tito segurament devia ser una mena de...
Nas i orelles.
Nas i orelles i, tot, i tota la resta pansa.
Sí, sí.
Quina imatge més meravellosa.
Sí, a més, que amb l'edat et comencen a sortir pèls al nas i a les orelles. És a dir, potser tenia trenetes al nas. O...
Zero sexy, eh? O sigui, zero sexy.
Trenetes al nas mola, eh?
Terrorífic, perdó. Terrorífic. No, em sembla meravellós. I després què més vas veure?
Bé, això és una anècdota només, eh? Però van parlar molt de Safo i del personatge de Safo, com s'havia venut en la història i després com avui en dia ja l'hem recuperat. Una cosa molt interessant, trobo, d'aquests dos diàlegs que hem fet de traducció, que en tots dos casos eren de textos antiquíssims, perquè vam començar amb l'Epopeia de Gilgamesh, que és el primer poema que es conserva de la història, sí. I després ahir amb Safo, que és una poetessa de fa 2.500 anys. Uh-huh. En tots dos casos, curiosament, els últims 30 anys hi ha hagut canvis substancials en el que és el d'allò, perquè han aparegut manuscrits de Safo o tauletes amb trossos de l'Epopeia de Gilgamesh. I curiosament, o sigui, són textos antiquíssims, però són dels més moderns, perquè el que tenim són realment versions totalment actualitzades, no? És una cosa que té gràcia, perquè trobo, no? Això de l'evolució de la poesia és sempre hi és, no?
Com era allò de sigueu moderns, llegiu els clàssics, doncs aplica, perquè cada vegada
Exacte.
Els clàssics són més moderns.
Exactament.
És fantàstic.
Sí, sí,
fantàstic.
Sí, sí. És una cosa curiosa, això. Bé, després me'n vaig anar jo cap al Museu Marès,
sí?
Que teníem l'Edgardo Dobri i l'Alfonso Alegre, i vam fer un recital molt, molt bonic, a dues veus, a més, amb un contrast preciós entre l'un i l'altre, perquè l'Alfonso Alegre ens va començar primer a explicar com l'essencialització poètica molt sovint s'ha relacionat amb la cosa orientalitzant, uh-huh. amb aquella cosa del haiku, que és la depuració d'anys i anys d'una idea, no?, i tal. I ell deia, clar, diu, això, diu, un haiku ben fet representa que ha de ser això, diu, però diu, no et dona la vida per fer el haiku, saps? I llavors deia que a ell li agradava més un concepte que era el jueju, que és un poema xinès, que és com una mena de quarteta, diguéssim, i que amb això ell s'hi sentia més còmode. Que també és com destil·lar l'essència de la cosa, però... d'una altra manera. Llavors, uh-huh. això va ser molt interessant. També va parlar d'una paraula una paraula sefardita, uh-huh. que era la manera de dir ombra, que era solombra, en què ja apareixia el sol a l'ombra mateix, no? Una cosa curiosa. I bé, i després, per exemple, l'Edgardo Dobri va explicar una història molt curiosa, que és la del Trinche Karlovic,
sí?
Que era un jugador de futbol al qual Maradona el tenia pel millor jugador de la història, i era el tio que havia inventat el doble caño,
uh-huh.
és a dir, fer un doble cany, o sigui, fer-li un canyo a algú, però dues vegades seguides. I això no es conserven vídeos d'aquesta jugada, però n'hi ha testimonis orals. I llavors va fer un poema dedicat al Trinche Karlovic, que és preciós. I
profundament humiliant, com el doble canyo, entenc.
Exacte. Sí, sí. Que surt en el seu llibre del Parasimpático, sí. Que és el que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona l'any passat, o fa dos anys ja, no recordo.
Fa dos anys, diria.
Sí. I també em va llegir un altre, que és el de les cotorres catalanes.
Sí.
Un poema molt divertit, el de les cotorres catalanes. I bé, això. Vam alternar aquesta cosa més orientalitzant, potser, de l'Alfonso Alegre, amb aquest punt més humorístic de l'Edgardo Dobri. I va estar molt bé, això.
Edgardo Dobri, que és una persona que jo, quan el tenia de professor a la facultat, em feia terror.
Sí? Molt, veus? A mi sempre m'ha caigut molt bé, perquè no l'he tingut mai.
No, està molt bé. Era el meu professor de lírica i em feia molta por. Molta por, perquè era una persona molt seriosa.
Sí, ho és, però després llegeixes els seus poemes i
no
és un catxondo.
No ho són gens, clar, això és d'aquestes coses que tenen els poetes, que teniu els poetes, que em desconcerten molt profundament. Sí. Però això està molt bé.
Després jo vaig deixar, o sigui, hi havia l'homenatge a la Pizàrnic, sí. Però vaig haver de marxar perquè no, això de fer de director al festival et porta amunt i avall tota l'estona. Vaig sentir els primers poemes, que eren els clàssics de la Pizàrnic, aquells
sí.
que ja els sents i dius,
és aquest, sí.
I després me'n vaig anar a veure l'estrena de Pitó.
I què? Això m'ho diu moltes ganes de veure-ho.
Mira, el llibre d'en Guim Valls és esplèndid, sí. És un d'aquells llibres que jo crec que marcarà una època.
I tant.
Bueno, per molts motius, però no cal explicar-los. Vull dir, compreu-lo i llegiu-lo, si... i aneu a la Carbonera a comprar-lo, que és
Gràcies.
Un bon lloc.
En tenim sempre.
I després la versió teatral era molt curiós, perquè clar, és un monòleg d'una serp, I era la Paula Blanco fent de serp. I, clar, era una cosa molt curiosa, perquè era molt estàtic. Tenia un punt hipnòtic, perquè, clar, era la Paula en una llum tènua, parlant i parlant i parlant, i no deixant de parlar durant 50 minuts. Clar, era llegir tot el Sant Llibre, no? Bueno, dir-lo, perquè se'l sabia de memòria. I era molt, molt curiós, perquè era realment confiar quasi cegament amb la paraula, a part d'un vestuari meravellós, perquè, clar, un vestit de serp...
Ha de ser espectacular.
És molt guai.
Ha de ser molt espectacular. Sí, sí. Que xulo.
I és curiós, va ser un espectacle ben peculiar. Sí, sí. Que el vam fer a la Francesca Bonmaison just després de l'espectacle que jo no vaig veure perquè estava encara amb l'Uda de Pissarnik, però que tu em sembla que sí.
Jo sí que vaig veure l'Arbre de l'Alliberament i va ser tan bonic. Estic tan contenta. O sigui, vaig tenir una sensació tan, tan dolça. O sigui, això eren la Númiret, el David Prades i la Maria Altadill recitant, dient i cantant Maria Mercè Marçal. Va ser molt bonic perquè realment era un format d'espectacle molt clàssic, diguem-ne, un recital molt, molt, molt d'antes, diguem-ne, no? Però va ser tan dolç.
Sí, sí, perquè ella és una soprano, no?
La Maria Altadill és una soprano, ho va cantar molt bonic. Clar, la Númiret és
pura presència.
És tot, o sigui, va omplir l'escenari. Jo la tenia asseguda darrere, jo em vaig posar ben posada, allò, veient-los de cara, però ben enrere per poder apuntar coses. I em va sortir de darrere, no? Dient, una dona sense un home és com un peix sense bicicleta baixant les escales. I vaig pensar, vale, d'acord, tot bé. Però clar, omplir l'escenari aquesta dona, és una passada.
I té una veu fantàstica.
Una veu meravellosa. I va ser molt bonic sentir-la dir, Maria Mercè Marçal, en un accent que sonava Maria Mercè Marçal.
Perquè, clar. Perquè ell és del Poal, clar, i la Maria Mercè era del costat.
És divers, i llavors, clar, és molt bonic, i era una mica tenia aquesta sensació, i ho parlàvem amb la Maria en acabar just, que li deia, dic, he tingut aquesta sensació de, saps quan vas a veure un artista consagrat i només et toca els greatest hits perquè pots? Va ser totalment això. Tothom, és a dir, no hi havia descoberta en cap dels poemes per part de la majoria del públic, però hi havia tantes mans agafades, tantes mirades còmplices, va ser tan tendre realment com a espectacle, veient el públic. Per mi hi havia molts moments que la sentia ella i se m'enduia la veu i se m'enduia l'espectacle, però com que els poemes me'ls sabia de memòria, em dedicava a mirar el públic i era tan bonic veure que hi havia molta gent redescobrint i revisitant poemes que ja se sabia, que, uau, és molt xulo veure aquest moment de reconeixement.
És una cosa que a mi em fa molta il·lusió, perquè vol dir que la Marçal ja realment és un clàssic.
Totalment.
I a més, hòstia, és d'aquells clàssics que a mesura que la rellegeixes realment és o sigui, agafa més categoria. De fet, ara que som aquí a la Fundació Brossa, en Brossa explicava que ell el tema de les sextines el va descobrir gràcies a la Marçal.
Evidentment.
I llavors després en Brossa sembla que sigui el rei de la sextina perquè en va fer més que ningú, quasi bé, no? Però clar, però, hòstia, m'explico, hi ha un punt de la història de la literatura catalana que sense Maria Mercè Marçal no té sentit.
Correcte.
I és bo dir-ho aquí a la Fundació Joan Brossa, perquè en Brossa li tenia molt d'amor.
És que a més, crec que va ser molt xulo, perquè hi ha una part, no, d'haver estudiat Maria Mercè Marçal una miqueta, no? com una aquella poetessa que sembla que sigui fàcil, mentida, que no sembla que sigui fàcil, però no ho és, no? I de cop la sents, no? amb aquesta potència que li dona sentir una soprano dient-la, amb aquella veu que t'explota el cap, i era molt bèstia, perquè de cop sembla que les coses quan li poses una pàtina de classicisme agafen entitat, i sentir una senyora amb veu de cantant d'òpera, perquè ho és, dient Marçal, uau, és que vaig pensar, mira, cada vegada que m'he sentit dir, bueno, sí, la Marçal, que és aquesta de les tres voltes de rebel, mira, un moment que t'està un poc contra la paret, aquestes coses, aquesta potència, vull dir, voldria que li clavessin Maria Altadill al timpà a totes les vegades que he sentit dir que la Marçal era aquella de les tres voltes de rebel.
Sí, perquè és el que passa a vegades quan agafes la condició de clàssic, que llavors la gent diu, ah, bueno, sí, sí, i em sentint dos poemes que tothom se sap, i et penses que en saps, i cony, no, que els clàssics precisament són clàssics perquè molen molt.
És que molen molt.
És a dir, s'han de llegir i rellegir pel fet aquest, perquè és que són vius, cony.
És que val molt la pena, va ser molt maco. Vam fer un atracament a la Númiret després de l'espectacle, i ens va explicar ella una miqueta d'on havia sortit això.
Llavors, primera llavor, fa 25 anys, ens trobem una tarda amb David el... David era pianista en aquell moment, però ara no feia proposició avançada, no és d'això. Ens trobem i diem, hem de fer alguna cosa per donar a conèixer l'obra de Maria Mercè Marçal. sí, perquè en aquell moment no tothom la coneixia. Nosaltres des de l'institut érem els que teníem el grup de lectura, la vam fer venir, jo la vaig conèixer de manera ver seva, va ser un moment més emocionant de la meva vida. Tenia 17 anys, ara en tinc 48. I després, a partir de llavors, no vam parar. Vam començar a elaborar, a buscar els seus llibres, a escodrinar, i vam fer un espectacle que l'hem fet durant 25 anys, que ha anat... És un espectacle que l'ha creixent i canviat. Bueno, finalment el David va decidir que volia musicar les cançons, no? Quan ja tenia com un prou... I va musicar, de moment, 5 cançons. Com que ara el format disc ja no existeix, doncs vam fer un format de llapis de memòria, si molt bonic, de fusta. Jo, com em dedico a la il·lustració, doncs vaig il·lustrar cada un dels poemes i estan penjats a l'Spotify, que és una cosa senzilla i fàcil d'arribar a tothom. I ho van presentar a Ibars. Quan vam fer la ruta Marema Samar Salona, pa, i Bars ens tenen una mica apadrinats, perquè som com una mica la seva. Fa tants anys que fem recitals de la Maria Mercè que... I, bueno, estem encantats de la vida. I avui és una miqueteta, saps allò, la punta de venir a la Bona, venir en aquesta casa, justament, no? Perquè nosaltres parlem molt de territori, el David i jo, perquè és el que ens uneix molt, i el llenguatge de Maria Mercè, clar, per mi, és el meu llenguatge. Jo llegeixo i és com si sortís al pati a jugar. Vull dir, és una cosa... Però, clar, és que la seva vessant feminista... En aquest moment, és terriblement, és terrible i durament, no? De rabiosa qualitat, que és una cosa que no hauria de ser, hauríem de dir.
T'imagines quan la Maria Mercè Marçal parlava de no, quin somni més guapo, i si ara ho veiés, com hem avançat? I, bueno,
sembla la lluita, però no m'ha avançat tant, eh?
Doncs, clar, 25 anys després, no? Deia sí, que... Sí. Clar, ara sí, podem dir que és un clàssic.
Sí, sí, és bonic això, quan veus que realment la recepció dels autors i de la literatura va canviant completament, no? Vull dir, sí. Fa 25 anys, per exemple, quan jo anava a l'escola, la Rodoreda era una autora que posava en selectivitat, i ara és l'autora potser més estimada de les noves fornades d'escriptors, no?
Sí, no, indiscutible. I amb la Marçal a mi em va passar, no? Per mi ja era... A mi la Marçal m'entrava a selectivitat, però clar, també te l'explicaven dient-ho als propis professors, no? Jo a la carrera, jo vaig fer filologia... Jo recordo el meu profe de batxillerat dient-me, jo vaig fer filologia catalana i a mi la Marçal no me l'han explicada a classe. Uh-huh. L'he llegida jo com a lector, però estic sol davant de, no? davant del tema, intentant explicar-te el que són les sextines, perquè sé el que són les sextines, però no sé el que són les sextines a Marçal perquè no ho he estudiat. Clar, i clar. Estic generant corpus, no? I això és molt bèstia i em sembla molt bonic.
Sí, i de fet, és a dir, precisament en la relació aquesta que hi ha entre la literatura i l'ensenyament, és com que la literatura és viva, uh-huh. I la literatura és viva amb els lectors i amb els creadors, és un fenomen molt estrany veure com això, com hi ha una fluctuació de noms d'autors que cada cop pesen més i autors que com s'esvaneixen una miqueta, no? És maco de veure-ho, no?
No, clar, anar-ho
vivint, no?
És viu.
Sí, sí. També em fa molta il·lusió que la Núria Miret ja agafi l'estatus que li pertoca, perquè la Núria era de la colla de l'original. Era la que treballava, vull dir, era la cambrera de l'original. Llavors és com que a les nits de l'època clàssica, mm-hmm. de l'original, la primera dècada del segle XXI, tots anàvem allà a fer el bohemi i la Núria era la que treballava, i llavors trobo que és molt important que
és molt important
veure que fins i tot la cambrera era una crac, saps?
És una crac, o sigui, és una persona amb un magnetisme espectacular i realment crec que és una de les coses que estic molt contenta d'haver anat a veure, ahir. I avui què vas a veure?
Doncs avui, ara, de fet tinc un bueno, avui he de veure si puc.
Si arribes a tot, eh?
Si puc, veuré primer de tot La Lluna Subterrània, amb la Maria Josep Escrivà i el Mas Cravioto. Després m'aniré a veure la Sania Bakovic, uh-huh. A dir-li Dobrodošli, que és benvingut en croat. És de les poques paraules que s'han croat. Després m'aniré al MUBA, aquí a la plaça del Rei, que fan els 180 anys d'Odes a Barcelona, sí. Que és el recital Gincama, que això és molt divertit. És a dir, hi ha primer una entradeta que per tothom, que fa la Laura López, una petita explicació sobre el fenomen de les Odes a Barcelona, que és un subgènere de la poesia catalana.
D'acord.
O sigui, quasi tots els autors els últims 200 anys, 180, han han fet odes a Barcelona i llavors, doncs, després, per grups, aniran seguint un traçat pel llarg del museu, perquè Can Padellàs, com sabeu, l'han renovat
fa tres mesos.
I, bueno, fa tres mesos que l'han reinaugurat, vaja. I llavors, perquè la gent pugui veure trossos del museu amb sentit, es recitarà a cada lloc, doncs, si un és les vagues dels treballadors, doncs, es recitaran poemes sobre el treball i Barcelona, no sé on, no? Fragments d'aquestes famoses odes a Barcelona. Que jo, evidentment, em quedaré un tros al principi i hauré de fugir corrents perquè me n'he d'anar a veure els fanals nihilistes en la foscor del seny, que és Barcelona vista pel Carles H. Mor.
Wow.
És un llibret que ha fet l'Ajuntament de Barcelona a partir de textos d'en Carles H. Mor que parlen de Barcelona. I com que en Carles, a més, vivia aquí al carrer Llibreteria, en fi. I llavors, finalment, cap a Paral·lel 62, que hi ha una de les nits bèsties del festival, primer tenim Dorian Wood i en Martí Sales, que fan un duet que no sé què faran.
El que vulguin.
Sí, oi? I gaudirem. Sí,
i
sí. Sé que finalment no hi ha piano, perquè Dorian Wood és un pianista excel·lent, una pianista excel·lent, no sé com s'ha de dir, és igual. Perdó, és que amb això els gèneres em faig un embolic jo
no
encara.
No passa
res. Però no hi haurà teclat, però és igual, perquè són d'aquella gent que ja ho poden fer tot, no? I després hi ha Rafif Ziadah i Remei de Calafresca. Rafif Ziadah és una potser de les persones que millor recita avui en dia al Regne Unit, per tant, és top of the tops. És una poeta d'origen palestí, que després vivia a Líbia, bé, en fi. I l'hem posat a treballar amb el Remei de Calafresca, que són els nostres estimats Remei de Calafresca,
sí.
La Chantal i companyia, l'Arnau i tal. I a veure què han fet, perquè en principi és un bolo que avui estrenen i demà se l'emporten ja de gira, se'n van a Mallorca.
I no tenim ni idea de què han fet, eh?
No,
anem a
però,
cedes, m'encanta.
Però la Chantal ahir ens va enviar un missatge dient que seria... Bueno, que estaven gaudint-ne molt.
Que bé.
O sigui que xalarem.
Doncs ara...
I a més, el bar està obert avui.
Ah, molt bé, això és important.
Sí, perquè l'altre dia al concert del Roger Mas, al Paral·lel 62, no hi havia bar. I era com estrany.
Això és dramàtic.
Sí, i avui és sense cadires i amb el bar obert. O sigui que veniu, perquè fora plou.
Sí, de fet ara se'ns ha posat a ploure, o sigui que haurem d'agafar una canoa, tu i jo, i anar-nos-en fins a la Fundació. On anem ara?
Ara al Museu Marès, al Frederic Marès.
Doncs ens anem al Museu Marès, amb canoa.
Sí. Que, per cert, el Museu Frederic Marès l'altre dia va ser... És d'aquestes coses de la història de Barcelona que són boniques i la justícia poètica d'un festival de poesia posen a lloc. L'altre dia vam fer la poesia de tres pregàries, un acte que vam fer amb la Fundació Joan Maragall, i la Mòria Ferrús llegia el poema Shema Israel, l'oració Shema Israel, escolta Israel, el Senyor és el teu Déu, i ho llegia al pati del Marès. Més que llegir, el va cantar Shema Israel, Adonai Eloelu, no? I quan va acabar, després d'un es va crear un silenci, i va recordar a tothom que aquell espai on érem, és a dir, el que ara és el verger del Museu Frederic Marès, antigament havia estat el lloc on hi havia la Inquisició a Barcelona, el Tribunal de la Inquisició, que va condemnar a mort tants i tants jueus pel simple fet de ser jueus. I ella deia, ostres, poder cantar el Shema Israel aquí és ben bé això, justícia poètica. I que el Barcelona Poesia serveixi també per fer aquestes justícies poètiques històriques em sembla fascinant.
És meravellós. Crec que no podíem acabar millor, per tant, moltíssimes gràcies.
A tu.
Demà seguim, demà us explicarem tot això que hem anat a veure avui i més coses.
Barcelona Poesia, una estoneta cada dia.
És el podcast
de Barcelona Poesia,
amb la Carlota,
amb en Bernat i la Júlia.
És el podcast.